21 anys amb tu.
Pot Instagram accedir a les nostres converses personals? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. El programa d'avui posam el focus en una notícia recent que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. Parlam de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus chats d'Instagram. Aquesta mesura implica que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. En parlarem amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears. A més, també parlarem d'una nova xarxa social que vol recuperar espais propis a internet. Creada íntegrament en català i pensada per a la comunitat catalana o parlant, en poques setmanes de vida ja compta amb uns 16.000 usuaris. Avui en parlarem amb el seu creador, l'emprenedor i desenvolupador, Metcal Calawi. Abans, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens tornem a demanar si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de moscards, ara que s'acosta l'estiu, volem saber si ens piquen més, si és perquè tenim la sang més dolça, què passa si hem begut alcohol amb els moscards. Ens aclareixen la qüestió des del compte de verificació Maldito Bulo del portal maldita.es.
Los mosquitos pican más a quienes beben cerveza. Sí, sí, así, tal cual, en frío, como lo has escuchado. Y decimos mosquitos, pero en realidad son ellas, las mosquitas, que son las que pican. Vamos a ver, que uno de estos insectos decida que tú vas a ser parte de su próxima cena depende de un montón de movidas. De tu grupo sanguíneo, de tu olor, de tu calor corporal, del dióxido de carbono que expulsas al respirar, de la sudoración, del movimiento y también, en algunas ocasiones y en algunas especies de mosquito, de lo que bebes. Al menos si lo que has escogido es una cerveza. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Todo esto viene porque el alcohol eleva la temperatura corporal y esto es algo que llama bastante la atención de estos insectos, de los mosquitos, en este caso las mosquitas. Y además tiene compuestos químicos que estos bichos pueden oler a muchos metros de distancia. Así que si quieres evitar, o intentarlo, algunos de estos picotazos, córtate un poco.
Idò, i ja ho sabeu, això sí que arriba. Les picades les determinen factors genètics d'una banda i circumstancials per l'altra, com puguin ser el grup sanguini, la sudoració, l'olor o la temperatura corporal. A més, diversos estudis demostren que l'alcohol augmenta la probabilitat de picades precisament perquè eleva la temperatura corporal i canvia la suor i l'olor, fent-te més detectable. Donem el sus en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Si la setmana passada en Pato Conde ens parlava del cyberpunk, avui s'endinsa en el ciberdesk.
Benvinguts una altra vegada a la secció de Cultura Geek. Una secció, sobretot, de un poc de retroinformàtica o cosetes que el món de la informàtica va deixar enrere i hi ha pues, programes o videojocs o cultura de tot tipus que s'ha recuperat o que s'ha reivindicat en els temps. Una secció en la que també xerrem d'estètica i xerrem un poc de lo que s'emplea ara, però que va triomfar en el passat, no? En el programa anterior vaig xerrar de l'estètica cyberpunk, sobretot de bon venia aquest terme i de bon sortia tota aquesta estètica que se va adoptar després al cine i també en els llibres i tal. Però avui, de fet això servia d'introducció a lo d'avui, que volia xerrar-vos d'una cosa bastant nova, de fet, bastant nova la informació, però hi ha gent que va començar a fer això als anys 90 i són uns ordinadors portàtils totalment customitzables. De fet, hi ha una subcultura de gent que s'està fent els seus propis ordinadors un poc en contra de l'estètica tan homogènia de les companyies com Apple o Dell o totes aquestes propostes d'ordinadors que tenim ara que són secs, no? Tot com negre o gris, quadriculat i realment, si miram cap enrere, la promesa que teníem d'un futur tecnològic dels anys 80 o 90, tot el que veiem de les pel·lis i tal, era un món en el que tots aquests aparells de tecnologia en general eren d'una varietat estètica important. De fet, se veien formes de tot tipus, colors, caixes d'ordinadors transparents amb llums de dins i ordinadors amb moltes formes. Els telèfons mòbils també, si miram els primers telèfons que van tenir als anys principis del 2000, pues tenien moltes formes i tenien tapes i carcasses i colors de tot tipus. I això va anant ficant-se en una espècie de cul de sac tremendo, no? Perquè tot se va unificar i quasi, si veiem massa gent per el carrer, notem que tothom té quasi el mateix telèfon, no? I hi ha tota una subcultura per internet que està fent feina amb uns aparells que es diuen ciberdecs. I aquests ciberdecs són aquests ordinadors petits, totalment customitzables, i la gent els emplea per tot tipus de coses.
Però com funciona? Idò, i amb una placa base, petiteta, que es diu Raspberry Pi.
Això està muntat a base d'una placa base molt petita, que de fet té el tamany d'una targeta de crèdit. És una placa base, que és el que du de dins un ordinador, que es diu Raspberry Pi. Aquest Raspberry Pi té diferents versions i sobretot és molt interessant perquè podem fer moltíssimes coses amb ella. De fet, molts diuen que l'únic límit és la nostra imaginació, no? I hi ha gent que les està empleant per fer ordinadors petits, servidors domèstics, també centres multimèdia, com un Smart TV o tal, i també per emplear-los per jugar, no? Com per fer instal·lacions a petites pantalles i fer una espècie de videojoc retro. Tota aquesta subcultura, que és una cosa com d'intervenir els objectes i fer-los personals, me va cridar molt l'atenció per una frase que vaig sentir, que era que si nosaltres no podem obrir o reparar els nostres telèfons mòbils, ordinador o tal, vol dir que no són nostres, no? O sigui, que li perteneixen a una altra persona perquè nosaltres no podem fer res amb ells. Si s'espenyen, les hem de tirar. I llavors aquesta gent, i sobretot és un món molt de dones que estan customitzant els seus aparells tecnològics. Podeu trobar pues, molt de vídeos a les xarxes, a YouTube, de com s'estan customitzant des de juguetes a petits ordinadors de quan érem nins, així que tenien quatre funcions i tal. Les fiquen una placa d'aquestes i se poden augmentar moltes les capacitats de fer coses, no? Així que si teniu qualque interès en aquests ordenadors modulars i potser mirar qualque tutorial i tal per fer algo a casa, pues és un món super interessant i sobretot que intenta obrir les portes a una nova estètica, una estètica molt més variada de la tecnologia.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és servei públic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Som realment conscients de la quantitat d'informació personal que cedim cada dia a les grans plataformes? Avui posam el focus en una notícia que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. La decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels xats d'Instagram. Una mesura que significa que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. Un canvi que han ses alarmes entre experts en ciberseguretat i defensa de la privadesa digital, i és que sense l'encriptat, la companyia de Mark Zuckerberg podria utilitzar la informació recopilada als xats per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial, a més d'extreure patrons d'ús dels perfils per ajustar els algoritmes i dels algoritmes de recomanació que utilitzen, ja ho sabem, per a la publicitat. Però què implica exactament perdre aquest xifrat? Estem davant d'una renúncia de la privadesa? Per entendre millor què està passant i, sobretot, com ens afecta com a usuaris, avui ens acompanya Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, amb qui parlarem precisament d'això, de la privadesa, de riscos digitals i també de com una universitat afronta els nous reptes de ciberseguretat en un entorn cada vegada més complex. Benvingut a Codi Beta, Toni. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Gràcies a vosaltres. Encantat d'estar aquí.
Per començar, Toni, explica'ns què significa exactament això de que Instagram elimini un xifrat d'extrem a extrem en els xats. Què és aquest xifrat d'extrem a extrem?
Bé, això per lo que té d'implicació és que a partir d'ara Meta, totes les dades que guardin els seus servidors pues serà analitzada sense cap tipus d'esforç, perquè estarà totalment en clar. I aquesta anàlisi pues serà realitzada per tècnics, per IAs, o inclús per part d'autoritats, en el cas de que rebin un requeriment judicial per qualque tipus d'infracció. No? I, a més, en qualsevol moment, Meta pues, podria patir un incident de seguretat i que aquestes dades que són nostres s'haguessin exfiltrades i aquestes dades, com que estan en clar, també podrien ser analitzades perquè hagi fet l'atac.
Què signifiquen que tingui accés en aquestes converses? O sigui, quines dades pot saber ara Meta que abans no podia saber?
Realment, és a dir, tenir un xifrat extrem extrem no impedeix que l'aplicació ja analitzi les dades, no? Sobretot quan Meta és qui custodia les claus i és qui fa el desxifrat i mos presenta a la pantalla aquestes dades. L'aplicació de Meta, en aquest cas Instagram o qualsevol altra aplicació, realitza el desxifrat perquè té les claus en el dispositiu i en aquell moment, quan mos ho mostra per pantalla, Meta pues, podria fa una anàlisi i pot veure, pues, mira, l'usuari està xerrant que vol comprar un ordenador. Convendria tenir-ho en compte per a l'hora de mostrar-li anuncis, no? I tot ho han patit, aquest tema. Un xifrat d'extrem a extrem protegeix l'accés a la informació quan està emmagatzemada fora del nostre dispositiu, no? O quan, per exemple, viatja per internet i només es pot desxifrar en els dispositius. Però el fet de que tinguem aquests missatges o que intercanviem aquest extrem extrem no vol dir que la informació viatgi d'un servei a un altre, no? És a dir, hi ha uns intermediaris que sabem que estan fent tractament. I per lo que a partir d'ara no és que ja Meta ja veia bastantes coses de nosaltres, no?
Clar, perquè ara ho has mencionat, tots hem vist que a qualsevol moment tenim un mòbil damunt la taula o feim alguna cerca i misteriosament, no, ens apareix publicitat d'allò que hem mencionat, no? Quan una plataforma com ara diu que analitza els continguts, què fa exactament?
Clar, jo crec que ells, hi ha regulacions, no? I hi ha fins a quin punt se poden analitzar les dades. El tema és si realment les autoritats poden arribar a tenir un control del que se pot arribar a analitzar, no? És a dir, el fet de que no només Meta, sinó que altres aplicacions estan corregint en el nostre dispositiu i només el fet de que una aplicació tingui permís per veure la pantalla pot veure qualsevol cosa que estigui escrivint. És a dir, si pot llegir fitxers, podrà analitzar fitxers i fotos que tinguem en el nostre mòbil. I si té accés al teclat, pot veure el que escrivim. I ja no diguem la càmera o el micròfon, no? I el que hem comentat, tu moltes vegades, tots hem patit, estan al bar xerrant amb un companyero de que te vols anar de viatge a Vietnam i tot seguit, tot són ofertes de viatges a Vietnam. I tu dius, això no és casualitat, no? És a dir, són moltes situacions i de vegades la realitat supera a la ficció, no? El que passa que tot això s'arriba a investigar cada vegada que qualcú me mostra publicitat que clarament l'ha agafada d'una conversa que l'he feta de vora el mòbil. No s'investiguen aquestes coses, no? És complexa.
Clar, perquè també hi ha aquesta perversió que si tu vols, per exemple, utilitzar Instagram, que és la xarxa que xerram xerram ara, però qualsevol altra aplicació, si tu no li dones permís, per exemple, perquè accedeixi en el teu micròfon, no podràs accedir a l'aplicació directament. Llavors, és com una,
Correcte.
no? És com una perversió que
Sí.
no sé si se pot fer massa cosa.
Sí, tot són mesures de seguretat que tu pots anar fent en l'aplicació, però òbviament, és a dir, de vegades tu vols escriure un missatge i en comptes de picar text, el que vols és xerrar i que te faci aquest dictat. Pues per això sí que ha de poder accedir al micròfon, no? I vols enviar un àudio per WhatsApp i ha de tenir accés al micròfon, no? I vols enviar una foto automàticament des de l'aplicació d'Instagram i ha de tenir accés a la càmera. I quan dones accés, és a dir, aquest accés, de vegades és total, no? Quan tens l'aplicació oberta. El bon ús i el mal ús, de vegades, pues, jo crec que de vegades sí que se superen els límits marcats.
Clar, mencionaves, Toni, que hi ha lleis, evidentment, que regulen tot això, però no sé si una empresa com Meta, en aquest cas, que és una multinacional, que bàsicament té ja moltes altres, no només és Instagram, sinó que té moltes altres aplicacions que utilitzem en el nostre dia a dia, és bona de controlar i també el fet de que Meta tingui seu en els Estats Units implica que una llei europea pugui controlar les seves actuacions.
Correcte. És a dir, sí que és vera que dia hi ha segons quin tipus de serveis on sí que tenen obligacions de que les dades no poden sortir d'Europa, o segons quin tipus de tractaments, però avui en dia arriba amb tanta complexitat la quantitat d'informació que manegen aquestes empreses i no m'hi cap en el cap d'aquestes autoritats. Sí que poden fer una regulació, però no tenen potència per poder arribar a controlar tot el que se fa, no? amb aquesta informació. I hem vist casos, pues, de vegades casos que han estat sonats, no? de que, pues, que certes autoritats han demanat tenir accés a segon quin tipus d'informació, la companyia s'ha negat, o perquè està xifrada, o de més. Sí que veus que hi ha certs límits en què per aquí no va arribar, però tot el que nosaltres no sabem és molt complex. Jo trobo que les regulacions són importants, però el control de que fan aquestes empreses, és a dir, veig quasi impossible arribar a controlar tot el que poden arribar fent les nostres dades.
Clar, que poden arribar fent les nostres dades, però molta gent pensa, és que jo no tinc res a amagar, però clar, aquesta idea és una mica perillosa, no?, en el món digital.
Molt perillosa. Molt perillosa perquè jo trobo que tots tenim i durant molts anys s'han lluitat en els drets a la intimitat, en el lliure pensament, a la llibertat d'expressió, i aquestes llibertats jo considero que estan en perill. És a dir, perquè crec que moltes vegades la gent quan me diu això és que em fa molta de por a internet perquè me poden robar dos bés o me poden estafar. I jo dic, és que tant de bo el màxim que et passi en aquesta vida, en el món digital, sigui una estafa econòmica. Perquè, és a dir, sempre tens dret, quan te passi alguna cosa, a denunciar, però hi ha incidents en què no s'arreglen amb una multa, no? Hi ha històries molt dures en què han afectat a persones, no? I jo, per exemple, si he de pensar en qual culpa, me preocupa gent que estimo, o, per exemple, els meus fills. És a dir, una simple foto que es torna viral, no? O un vídeo. És a dir, doncs pot afectar molt a la vida d'un nin, no? I pot marcar molt. I no xerrant de xarxes professionals de ciberdelinqüents, sinó que simples fugues d'informació, no? O inclús mala praxis per nostre de publicar una foto que no hauries d'haver publicat o un missatge que no hauries d'haver dit i te poden afectar, no? És a dir, la teva vida, no? I per molt que te paguin una multa, no arreglarà allò, no? És perillós.
El mal ja està fet i internet no té fronteres en aquest sentit. Sigui com sigui, Toni, Meta justifica aquest canvi que segurament per tot el que hem anat conversant és una minúcia per el poder que ja tenia, però el justifica per motius tècnics i de seguretat. Per tu això és una explicació convincent?
El seu servei, jo considero, és un servei gratuït. És a dir, i els productes som nosaltres. I l'explicació que fan és raonable. Realment, per ells, un xifrat extrem a extrem els fa més complexa l'aplicació. I també els hi complica es poder analitzar les nostres dades, cosa que és algo que per ells és lucratiu, analitzar les nostres dades. I per part i la part de seguretat, si ells tenen la informació en clar, sense xifrar, pues poden bloquejar, poden analitzar i les poden facilitar. Si les autoritats els diuen que hi ha hagut qualque comportament il·lícit en qualque conversa o de més, pues ells, com que ho tindran en clar, podran oferir aquestes dades, no?, davant d'un requeriment judicial. No estaran xifrades. No? Són els motius. És un motiu tècnic. I és un motiu de seguretat, no? Sí.
Hi ha manera de saber quines aplicacions respecten de veres la nostra privadesa?
És complicat. És complicat perquè realment tota aplicació o servei gratuït, jo sempre he assumit en que si és gratis és perquè nosaltres som el producte, no? És a dir, podríem anar xerrant i dir m'agrada més Telegram que WhatsApp. Sí, te podria dir que sí, que m'agrada més Telegram que WhatsApp, però, per exemple, Telegram no és una aplicació de codi obert que puguis analitzar per veure què és el que fa realment Telegram. En aquest cas, doncs, hi ha una aplicació que es diu Signal, doncs, que sí que és de codi obert i està més orientada cap al tema de poder auditar i poder veure si què se fa amb la informació i te podria dir que Signal, doncs, és millor que Telegram, no? Però, clar, encara que una aplicació respecti, no?, o que publiqui aquest codi, que és el que fa realment, hem de pensar que està correguent damunt un dispositiu, i aquest dispositiu té altres aplicacions i també té un sistema operatiu. Pot tenir Android, pot tenir iOS, és a dir, doncs darrere també hi ha aquesta banda que pot també influir contra la nostra privadesa. Te podria dir, doncs sí, Signal pot anar damunt un sistema operatiu que es diu Graphene OS, que és un sistema operatiu també orientat per córrer damunt els terminals de Pixel, que també va orientat cap a la part de privadesa. També pots emplear la xarxa Tor per intentar que les teves comunicacions vagin per camins no auditats. Poder tenir un perfil separat de les teves aplicacions generals de les comunicacions. Però ja t'he dit, tot això ni serà usable ni serà molt pràctic per l'usuari del dia a dia. És
clar.
A dir, és molt complex, no?
Si qualcú té problema en aquest sentit i se'n vol desfer, és més fàcil que no tingui instal·lades aquestes aplicacions directament,
totalment.
No?
Sí,
perquè
totalment.
No sé si hi ha normativa més enllà, si jo ara me desinstal els meus comptes, aquestes aplicacions, demano que m'anul·lin els comptes, aquesta informació queda registrada durant un temps, s'esborra automàticament...
Per normativa hi ha un dret a l'oblido, no? I ells haurien d'eliminar totes les teves dades, correcte.
Uh-huh.
Però, a més, tornem a lo que dèiem abans, com de complex és auditar una empresa com Meta per saber que no hi ha cap rastre de les teves dades allà de dins. És a dir, i qui diu Meta diu altres, és a dir, jo tinc un cotxe, jo tinc un Tesla, i jo sé que totes les meves, tot el que jo faig dins el cotxe, tot el que s'agrava, estan als seus servidors i ho estan utilitzant per millorar la seva conducció autònoma, el que sigui. Però som conscients de que la meva privacitat està vulnerada perquè tenen les meves imatges. Si tu valores la teva privacitat, directament te diria, no te compris un Tesla, no? I diria el mateix, si tu valores molta teva privacitat, no tinguis Instagram, uh-huh. Òbviament. És a dir, aniria radical, però és així. Sí.
Estem en conversa amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, i més enllà d'aquesta informació que ens ha cridat l'atenció i sobre la qual podíem començar a conversar amb ells com a expert en la matèria, també, Toni, et volíem demanar, sabent que formes part precisament d'aquest equip, per la teva feina a la universitat, quin pes té avui la ciberseguretat dins la gestió diària d'una institució com la Universitat de les Illes Balears?
Sí, el més important, que el millor que te pot passar en ciberseguretat és que ningú sàpiga que hi ets,
yeah.
No? Perquè quan te fas visible és que algo has fet malament, no? Ara mateix sí que som quatre persones en el grup de ciberseguretat, encara que no tenim dedicació exclusiva, que tenim altres responsabilitats, i realment a ciberseguretat hi pots dedicar tot el temps disponible i encara així no serà suficient. No? És a dir, i quan ens comparam amb altres universitats, i he de reconèixer que sí que tenim un bon nivell, és a dir, en comparació, no? Però sí que és vera que moltes vegades xerrant amb un company, moltes vegades me diu això de dir tot de que en el país de los ciegos el tuerto és el rei, no? I no em consola dir que tenim un bon nivell amb altres universitats, perquè si t'he vist, jo vaig en fora el dia que te pugui dir que tenim un nivell suficient, no? És a dir, això és quasi infinit la feina que has de dedicar.
Clar, doncs, en aquest cas, el Manco no ha traspassat en els mitjans, però sí que hi ha hagut altres universitats atacades amb els seus sistemes informàtics atacats, doncs amb la Universitat Autònoma de Barcelona, crec que també li va passar a la Pompeu Fabra, el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona va deixar una setmana sense internet, sí. a tota la universitat. Crec que això no ha arribat a passar al Manco, això no ens ha arribat aquesta informació als mitjans de comunicació,
no.
Però quins són els principals riscos digitals que pot
sí,
afrontar una universitat.
Tu també vas de Castilla-La Mancha i per exemple, Ciutat de Barcelona, jo els tenim propers i considero que tenen molt més nivell de ciberseguretat que nosaltres. O sigui, te puc dir que no és que digui que a nosaltres no ens ha passat perquè som millors, no te puc dir això. És a dir, jo realment ho vaig viure, vaig veure el patiment que varen patir ells i els anaven donant ànims, no? I és que és vera que com a universitat, clar, nosaltres hem de protegir tota la part d'informació sensible que tenim en els nostres servidors i tota la propietat intel·lectual dels nostres investigadors, no? I així com a assegurar la disponibilitat tant dels serveis com de l'accés a internet tant d'usuaris, professors i alumnes. I t'he dit, les universitats patim una pressió d'amenaça constant, no? Perquè te facis un poc una idea, nosaltres tenim muntada com una cúpula de protecció i ara mateix estem a l'ordre d'uns més de 20 milions d'actors que estem infiltrant i diàriament, si traiem estadístiques, està infiltrant el 90% o més del 90% de les connexions que ens arriben a la universitat, perquè ja les consideren malicioses. I de les que entren, posant una mitja d'unes 25.000 IPs noves cada dia, diferents, perquè ja consideren que també són malicioses. No? I tot aquest bloqueig, al final, és una constant intercanvi d'intel·ligència amb altres universitats, perquè també ells vagin protegint també les barreres i així mos anem entre tots fent una xarxa pues, més robusta. No? I tot això, pues, el que dèiem, ha de ser invisible per l'usuari. L'usuari el que ha de veure és que tot funciona i que no m'han infectat. No? És a dir, però quan nosaltres tenim un poc escapa de fora i veiem tot el que mos està arribant, abruma, no?, aquesta activitat que hi ha.
Perquè, clar, això hi ha dues bandes, evidentment vosaltres feis com aquesta feina, podem dir invisible, però també hi ha totes les persones, ja siguin personal de la universitat o estudiants, que utilitzen els sistemes de la UIB i que segurament cometen errors a l'hora de connectar-se o de fer aquestes gestions informàtiques. Quin és l'error de seguretat més habitual que detectau?
Amb diferència la gestió de credencials. No? És a dir, sí que la part de... quan t'ocupes li han robat les credencials, ja ve perquè els empleades altres serveis o que ha tingut un phishing i el que detectam és intents d'accedir, no? Pues en aquestes bústies per robar també altres credencials. Veiem credencials nostres que s'estan venent a la dark web, no? Pues per diferents actors i per tenir diferents accions. No? És a dir, som realment una xarxa pues, que tenim molt de sistemes potents, xarxes d'internet molt potents, i no és que, a part de robar-nos informació, pues, també ens solen utilitzar com a punt d'inici cap a altres tipus d'atacs. No? És a dir, ens empleem com a punt intermig. No? I és això el que en el dia a dia pues, intentem pues, recuperar, pues, fer renovació de passwords, forçar segons factor d'autenticació perquè no pugui tornar a passar, i és un... És el més destacat, diguéssim, que sí que se'n donen compte d'usuaris.
La intel·ligència artificial, diguéssim, la generativa, el fet que estigui molt més a mà per molta de gent, vos complica la feina en el vostre dia a dia? Complica les qüestions de ciberseguretat?
Exponencialment. Sí, se nota moltíssim com ara de cada vegada els phishings, pues, són el que són els correus maliciosos, venen quasi perfectes, venen molt dirigits, és a dir, molt ben redactats, no? I en això se nota que la intel·ligència artificial, pues, en quatre dades de la nostra pàgina web o en quatre dades d'un usuari, tot d'una ja poden fer mails, pues, xerrant directament amb un llenguatge que és pràcticament calcat en els usuaris que estan suplantant, no? I pues, el que se veu ara mateix, és a dir, en la part de detecció de vulnerabilitats, que està siguent pues, molt exponencial. Vulnerabilitats de dia cero que estan publicant dia a dia, parxeant servidors, perquè, clar, és a dir, en el final, la intel·ligència artificial està detectant vulnerabilitats i tant ho detecten els bons com els dolents. I en això estem.
Ja per acabar, per anar tancant i connectant també amb la qüestió que parlàvem inicialment de la privadesa a Instagram, de les nostres dades, de per què s'utilitzen, de per què no. Si avui mateix un oient volgués millorar aquesta privadesa digital, a part del que hem dit, que si no se vol exposar, que no tingui directament Instagram, què podria fer? Sí. Quines coses hauria de fer immediatament?
Jo sí que com a primer punt sí que estem a de mantenir aplicacions i dispositius actualitzats. A tots ens fa peresa tenir-ho actualitzat perquè de vegades canvien, però el dia a dia ho hem de tenir tot actualitzat. Important per la part de credencials sempre tenir un factor extra a part de la típica contrasenya. És a dir, pues, que hi hagi un SMS, un segon factor d'autenticació, algo que mos protegeixi davant si mos roben el password, que no tinguin accés a les nostres dades. I ja una part més social, que seria, si tu estàs fent una foto i trobes que és delicada, pensa-ho dues vegades abans de fer-la. No? I si escrius un missatge que per tu és privat, també pensa-ho dues vegades abans d'escriure'l. No? Jo considero que és un bon exercici es donar per fet de que tot és vulnerable. No? O ja ho és, o ho serà, o no ho sabem i ja ho és vulnerable, no? I que tota aplicació o dispositiu pot estar compromès, no? És a dir, és paranoic, ho entenc, però crec que és un exercici que sí que hauríem d'interioritzar.
Idò, i tenim feina per fer. Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, amb ell hem conversat de privadesa, de riscos digitals a la universitat, però també fora, arran d'aquesta notícia de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus xats d'Instagram. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres, Toni, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins una altra.
Fins una altra. Adéu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és... Jocna.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I ens endinsam de nou en el món de la tecnologia, però parlam també de llengua i de sobirania digital. En un moment en què les grans plataformes globals semblen monopolitzar la nostra vida digital, tot just en xerràvem, recentment ha aparegut una iniciativa que va una miqueta contracorrent. Parlam de Xiuxiuejar, una nova xarxa social creada íntegrament en català, pensada per a la comunitat catalanoparlant i amb una idea de fons clara, recuperar espais propis a internet. El projecte ha despertat molt d'interès perquè proposa una alternativa tecnològica i també té una reflexió de fons. Podem construir eines digitals alineades amb la nostra llengua, els nostres valors i amb el control sobre les nostres dades. Darrere d'aquesta iniciativa, d'aquest xiu-xiuejar, hi ha Metcal Calawi. Ell és emprenedor i desenvolupador amb una trajectòria vital extraordinària. Calawi va néixer a Síria, va arribar a Catalunya com a refugiat, fugint de la guerra, i avui s'ha convertit precisament en l'impulsor d'aquest projecte que uneix innovació, identitat i compromís cultural. Amb ell parlam avui de xiu-xiuejar, també del futur de les xarxes socials, del paper del català en l'entorn digital i de construir tecnologia des de casa. Metcal Calawi, benvingut a Codi Beta.
Hola, moltes gràcies per tenir-me.
Explica'ns per començar, D'on sorgeix aquesta idea? Què t'impulsa a crear aquesta xarxa social en un món tan dominat per plataformes globals i unificades?
Bueno, aquest projecte, bueno, vaig pensar fa més que un any, la veritat, i jo sempre volia fer una xarxa social que estigui en català, perquè quan vaig mirar i així, que no hi havia tant contingut, no hi havia com un llar digital o un lloc específic per català, i bueno, vaig pensar perquè a mi m'agrada molt l'idioma, la veritat, perquè fa ara 9 anys que visc aquí i m'agrada molt i parlo molt el català. I bueno, perquè soc informàtic i també volia fer sempre com un projecte diferent i vaig pensar per fer aquest projecte. I, però bueno, no vaig poder fer aquest projecte fins ara perquè bueno, ara amb eines d'IA i tot, que bueno, vaig començar a fer quasi 3 mesos, més o menys. I bueno, després quan vaig començar el projecte i vaig publicar, bueno, va tenir molt èxit i molta gent va començar a entrar i vaig pensar, pues sí, la veritat té valor i ara estic pensant per fer-lo una cosa més seriosa i estem fent com un tipus... Bueno, la xarxa social és una barreja de totes les xarxes en general, però és diferent perquè el focus és més de l'identitat i la llengua catalana en lloc d'arribar global o arribar a molta gent en tot el món, no? Això és el nostre focus. I també, com a eina digital, és una barreja entre Twitter, és com coses de Twitter, té coses d'Instagram, té coses de TikTok, i té, per exemple, les coses bones de tot, no? Uh-huh. I això és l'idea.
Dues coses bones de tot per a aquelles persones que no l'hagin vist encara. Està disponible tant per web com per mòbil. Estèticament ens la podem imaginar el manco a la web molt similar a X, però explica'ns una miqueta a nivell de funcionament, que dius que agafa les coses bones una miqueta de totes les xarxes que ja coneixem. Com funciona i quines són aquestes característiques que defineixen xiu-xiu-ajà?
Bueno, el principi és de text, no? És com a Twitter, perquè com he dit jo, el focus és l'idioma i volia fer que la gent que fan servir més l'idioma escrita, bueno, la gent com fan, quan publiquen una publicació es diu xiu, de xiu-xiueja, no? La publicació es diu xiu de text i, bueno, és una publicació corta de 500 caràcters i, bueno, expliques el teu pensament o què vols explicar, no? També hi ha altres coses com motiu fils, threads, no? Pots escriure un fil de diferents seccions i explicar una cosa més llarga, no? Tipo article llarga, no? Mm-hmm. I també... Hi ha altra cosa que es diu flashos. Els flashos són els nostres vídeos, no? Perquè jo volia fer la cosa més... Com més tenim més identitat nostra, no? I jo volia tenir uns noms propis, per això flashos és com... No? És una paraula en català, no? I són els vídeos de xiu-xiueja. I pots posar un vídeo de 5 minuts, més o menys, no? I, bueno, i també és tipus TikTok perquè pots anar i veure, bueno, llascar amunt o a baix, tipus TikTok també, i mirar aquests vídeos. I també hi ha altres coses més de cultura, per exemple, la paraula del dia, això és cada dia, pots donar likes, bueno, comentaris, també tots els funcionaments tenen comentaris, així perquè la gent poden interactuar entre ells i tot, també poden guardar coses si els agrada. També una cosa més interessant que van fer, que una cosa que es diu espais, que pots crear un espai o unir-te a un espai que és un sobre tema específic que tu t'agrada o t'interessa. Per exemple, espais d'humors, de refrans, d'enigmes, d'espais, per exemple, de, no sé, de Barcelona, de Girona, de diferents llocs també. Una cosa que tu t'interessa i que és més a prop a tu, no? Mm-hmm. I sí, això és com el Reddit, si coneixes el Reddit. El Reddit té coses així que es diu subreddit, també això vaig agafar del Reddit i vaig fer. I la gent, la veritat, li agrada molt aquest apartat. I també hi ha altres coses. Per exemple, el xiu-xiueja no té algoritme perquè volíem està una mica més lluny d'aquestes coses que manipular o festa que veure o fer servir el que ells volen, no? En aquestes xarxes i festa que estàs davant la pantalla tot el dia, això no volíem. I volíem que tu tens control sobre totes les coses que estàs mirant, no? I per això és la... Tots els xius o tota la publicació surten en un ordre cronològic i normalment surten en ordre de, bueno, de gent que tu segueixes o et segueixen o en aquesta manera. Perquè, bueno, al final no, algoritme o així no volíem tenir aquesta cosa. I, bueno, hi ha moltes coses, la veritat, però jo crec que no tenim temps per explicar-lo tot.
Heu incorporat diverses iniciatives, la paraula del dia, els espais temàtics que ens mencionaves, hi ha xius que són com els tuits, format curt, els flashos que serien vídeos, espais on podem debatre o escriure una miqueta més a fons amb aquests articles, i això, aquesta xarxa, es presenta com la primera xarxa social exclusivament en català, i ja supera els 16.000 usuaris actius. Jo no sé si t'esperaves en aquests pocs mesos aquesta resposta tan ràpida.
No, la veritat. És com... És tot de sorpresa. Estic, és com... És que està funcionant, no? Està arribant molta gent i la gent està fent servir i agrada. I sí, la veritat, ara estic agafant més sèrio i ara estic treballant com 24/7, no? Tot el dia amb aquest projecte i, bueno, no estic treballant, bueno, no treballo per a una empresa o així, treballo sol ara, no estic enviat de ningú i estic posant tot el temps complet per fer aquest projecte, per fer-lo millor possible. I també estic intentant arribar, perquè estic arribant a més figures públiques com, no sé, artistes, cantants, perquè jo volia el públic de Xuxueja que serà més de cultura, de música, de artistes, no? Mm-hmm. I estic intentant i comunicar amb aquesta gent, no? Mm-hmm. Tot i que estan entrant més polítics ara, però bueno, almenys ja estan entrant molta gent, no? I sí, la veritat que no mai vaig pensar que tindrà aquest èxit en 3 mesos, no?
Sí. Més enllà d'això i d'aquest creixement que a poc es va consolidant, un dels teus arguments, i abans ho mencionaves, a més, tot surt per ordre cronològic, no hi ha algoritmes, és precisament una miqueta la privadesa. El servidor inicialment era a Cateva, ara això ja no és així, està a un núvol, però, clar, això és una decisió simbòlica, no? Quin model utilitza Xiu-Xiuejà com a alternativa?
Bueno, com has dit tu, és com això, l'algoritme fèiem tipus cronològic, també hi ha filtres, per exemple, si vols silenciar usuaris, si vols silenciar el contingut no t'agrada, si vols bloquejar, si vols controlar o fer informes d'altres, no? Això, tot són eines per tu per controlar el contingut, no? En una manera que tu tens el control manual, tu. Sí. Mm-hmm. I també, com has dit tu, bueno, vaig començar amb el servidor, tenia un servidor petit a casa fa 3 mesos, però després, quan van entrar molta gent, això no podia fer. I bueno, ara tenim un servidor que està en Alemanya, amb una empresa de Claudia. I bueno, per ara està funcionant molt bé. I l'idea també és com buscar un proveïdor aquí en Catalunya. Jo crec que hi ha un. I, bueno, estem parlant amb ells i potser aviat ho farem portem tot el projecte aquí. Serà tot en Catalunya, no?
Uh-huh. Per tant, sobirania plena en aquest sentit, si ja teniu el servidor en el propi territori. Ara mateix, si us diu ja, ho dèiem, és web, també des de fa 2 mesos està disponible el mòbil. Funciona tots els dispositius, tant Apple com Android?
Sí, funciona tota la funcionalitat, funciona molt bé amb l'Android i amb l'iPhone. Bueno, la majoria de la gent jo crec que tenen Android, bueno, en general en països catalans, i bueno, més o menys funciona bé, sí. Sí, sí. Mm-hmm. I la veritat, el que implementa tot això, el que programa tot això al web, tant al web com al mòbil, que faig jo encara. No tinc ningú que m'ajudi encara. I no és perquè no tinc confiança, és que perquè Amalia ara pot fer moltes coses i, bueno, ara estic més o menys com cobrent tot, tot i que ara és com perquè estic fent altres coses de... no és un programa com intentar arribar a gent, fer entrevistes, bueno, parlar amb diaris, i estic acabant com... és que no puc fer tot, no?
Clar.
I per això, bueno, vaig acabar com fa un mes o així, van entrar gent com moderador, no? Com voluntaris, volien fer com voluntaris, i ara, bueno, treballen amb mi, no? Perquè jo no podia també moderar el contingut de la xarxa de milers de persones. És impossible, no? Jo no podia fer sol, no? Mm-hmm. Vaig començar a fer-lo a mi, però no funcionava bé, i és com gestionar que gent gestionen era millor. I, bueno, són voluntaris que estan fent per qui agrada. I, bueno, hi ha altra gent també que treballa amb mi com un advisor que estem intentant... buscar finançament, i, bueno, hi ha altra gent també que volien entrar com ajudar-me per programar o per implementar coses noves també.
Mm-hmm. Per tant, hi ha plans de futur aquí?
Sí, sí, sí. Ara, els primers 3 anys vull que estigui la xarxa estable i arribar a més número de gent possible, perquè jo crec que en total hi ha com 10 milions de catalanoparlant, bueno, en tot el món en general, no?
Mm-hmm.
Jo vull intentar com a mínim arribar al 10%, no? En aquests 3 anys, i tenir com un sistema tot de, bueno, tot en català, i que tingui, bueno, com he dit, com el més estable possible. I després, la meva idea, la visió que tinc, la veritat és com fer-lo com tipus super app, perquè no sé si coneixes aquest concepte, però hi ha, per exemple, una app en Xina que es diu WeChat, i aquest app que, per exemple, és una xarxa social i té altres coses. Per exemple, pots comprar coses tipus Amazon, pots bueno, buscar feina, pots buscar coses també, pots fer intercanvi de coses també, pots llegir... Bueno, moltíssimes coses, no? I això és la idea, és com tenir-lo, canviar el Xiuxiueja a un a super app, que un ecosistema gran, que tot en català.
Mm-hmm. Quin és el principal obstacle que trobes? Perquè parlaves de la dificultat de fer-ho tot sol, d'aquestes persones que a nivell voluntari s'hi han afegit ara, però no sé si és la part de programar, la part tecnològica, el finançament, o aconseguir tota aquesta, una massa, no?, d'usuaris que utilitzin xiuxiuejar diàriament.
Ara hi ha 2 coses difícils per mi. Per exemple, la primera cosa és com les figures públiques, com he dit jo, artistes, cantants, músics, que entrin. Hi ha, però la veritat és molt poc. Jo entenc per què no volen entrar, perquè potser no troben un públic gran, perquè si entres a un Instagram d'ells, potser tenen 30.000 o 50.000 de seguidors. I estic intentant arribar a ells i que entren o així, és com, però, bueno, encara no tinc moltes respostes d'ells, i encara no volen venir, però jo crec que perquè la xarxa és nova encara, però això és un obstacle gran per mi, encara estic intentant fa temps, però és una mica difícil arribar a ells o intentar que venen, no? I altra cosa és com he dit jo, moderar el contingut, i això és... Va començar molt difícil, perquè quan jo estava sol, ara és una mica fàcil, bueno, no fàcil, però encara hi ha conflictes i coses, no? Bueno, perquè estàs gestionant gent al final, i contingut de gent, i la gent a vegades diuen hi ha censura, i no sé, però no és veritat, perquè no hi ha censura, això depèn del contingut el que estàs posant, si segueixes les normes o no, no? I també hi ha altra cosa, que moltes vegades la gent intenten comparar la xarxa amb xarxes grans, intenten comparar amb Twitter, per exemple, però Twitter té potser 10.000 d'empleats, no?
Clar.
I, Bueno, Xuxueja té...
una persona no sé, empleada
una
i...
Una persona i dos, tres voluntaris, no? I no, la gent això no poden entendre, perquè ja saben, això és una aplicació i no saben que, ah, no, és una aplicació, és un grup de persones gestionant. Però no, és molt, molt diferent. Mm. El Twitter té milers de servidors, té milers de persones que treballen, té... bilions d'euros cada any, no? Mm-hmm. Nosaltres guanyem res.
Idò, i a poc, molta sort, molts ànims. Metcal Calawi, creador d'aquesta primera xarxa social d'integrament en català, Xiuxiuejà, que ja està disponible tant en web com en app, així que ja ho sabeu, a descarregar l'aplicació. Moltíssimes gràcies, Metcal, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui viatjam fins al mes de maig de l'any 1888, quan l'enginyer i inventor Nikola Tesla va presentar davant l'American Institute of Electrical Engineers un sistema revolucionari basat en corrent alterna. Aquesta proposta incloïa motors i transformadors polifàsics capaços de generar i transmetre electricitat de manera molt més eficient que els sistemes existents fins aleshores. La seva intervenció va captar l'atenció de la comunitat científica i industrial del moment. El sistema de Tesla es basava en la utilització de corrents alternes desfasades, fet que permetia crear camps magnètics giratoris. Aquest principi era clau per al funcionament dels motors elèctrics, ja que eliminava la necessitat de components més complexos i manco eficients utilitzats en els sistemes de corrent continu. Aquella presentació de 1888 es considera encara avui l'inici tècnic de la gran transició energètica del segle XIX. Gràcies a aquestes aportacions es varen establir les bases dels sistemes elèctrics moderns que encara avui dia utilitzen. L'impacte de Tesla no només va transformar la indústria, sinó que va contribuir a l'electrificació de les ciutats i al desenvolupament tecnològic global. Amb aquest apunt històric que acabem el programa d'avui, Maria Lida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. See you.